Ràdio Estel. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del Camp a Taula, en aquest cas el número 29. La decisió de la Comissió Europea d'aturar la proposta d'obligar els bars i restaurants a servir oli etiquetat i en envasos no reutilitzables ha indignat a les diferents organitzacions agràries i cooperatives catalanes. Potser més endavant es tirarà endavant, però ara ha quedat en no res. Aquesta decisió, que ha mostrat la disconformitat dels productors, perjudica els consumidors, ja que hauria estat una mostra de transparència perquè els clients dels restaurants sàpiguen exactament quin oli estan consumint. Davant aquest posicionament de la Comissió, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha reclamat al ministre d'Agricultura espanyol, Miguel Arias Cañete, i al conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, que es faci una regulació de la normativa a nivell estatal, igual que tenen altres països productors d'oli d'oliva, com ara Itàlia i Portugal. Penso que s'ha perdut una bona oportunitat d'aplicar una mesura que era beneficiosa per als consumidors. Però ja se sap que el darrer esglaó de la cadena sempre és el que està més oblidat per l'administració, en aquest cas comunitària. Esperem que des de la comissió s'ho repensin i al final aprovin una mesura que facilita saber quin oli s'està consumint. Perquè aquests polítics que prenen aquestes decisions també són consumidors i visiten sovint els països del sud d'Europa, com és el cas del nostre, on l'oli d'oliva està molt present en bars i restaurants.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. L'entrevista.
A Catalunya hi ha diversos productes emparats per denominacions d'origen protegides, DOP, i indicacions geogràfiques protegides, IGP, uns làbels de qualitat de caire comunitari. Avui parlarem amb Domènec Castany, portaveu d'una IGP, la de la Vedella dels Pirineus Catalans. Bon dia, senyor Estany, i gràcies per haver-nos atès.
Hola, bon dia.
Per als oients que ens escolten i no coneguin una IGP, què és una indicació geogràfica protegida i quin territori abasta?
Bueno, en principi, una indicació geogràfica protegida és el màxim reconeixement europeu per distingir aquells productes que destaquen per la seva qualitat i el procés de producció i elaboració. En aquest cas, que avui parlarem, la carn de Bruneta de Mafrisseu és l'única carn de vedella de Catalunya que ha aconseguit aquest reconeixement. I tal com diu el nom, Vedella dels Pirineus Catalans engloba les 8 comarques que tenim al Pirineu Català.
I tant les DOP com les IGP són més reconegudes pels consumidors d'altres països europeus que aquí. Per què passa això?
Bueno, això és una mica llarg, I sempre és per moltes raons.
Tenim una mica de temps, eh?
Val, perfecte. Doncs mira, llavors podrem parlar principalment de tres. Tampoc es tracta de que ens estenguem amb accés, no? La primera seria que els nostres productes de qualitat els solem exportar i aleshores importem productes de molt més baixa qualitat i es ven com si fos nacional. Nosaltres, a Espanya en general, som els principals importadors europeus de productes alimentaris estrangers. O sigui, això ens fa que la falta d'autoestima i el coneixement pels nostres productes autònoms o autòctons no existeixi. Podem veure, per exemple, el cas de les taronges de València, s'exporten totes, i un supermercat tipus Mercadona pues, les porta totes al Marroc, siguent del propi País Valencià. Pues, detalls aquests pues, ho anem trobant amb la carn. Contem que, per exemple, amb el cordel, el 86% de la carn de cordel que consumim o de xai és d'importació i només el 14% és nacional. Això ens va donant un exemple, no? Un altre punt és el desmadre que hi ha amb infinitat de làbels de qualitat. Els comarcals, els regionals, els autonòmics, els estatals, i ja que tots els polítics el que volen fer són mèrits amb aquests temes i contentar tothom amb el famós cafè per a tots. I llavors, amb aquesta infinitat de marques de qualitat, és l'ideal per desorientar el consumidor, amb el producte nacional, el d'importació, i al final és una mica el que ens diuen o ens tilden el resto d'Europa, no? Vull dir que és la picaresca made in Spain. Això seria el segon punt. Mm-hmm. I el tercer, al contrari del que passa a la resta d'Europa, que el territori i els segells de qualitat es coneixen i els consumidors ràpidament els identifiquen, aquí ens trobem que, degut a tot aquest batibull, pues clar, i s'intenta que la gent desconegui el que és l'únic segell de qualitat que existeix, que és aquest tipus de segell, DOP o IGP, amb tot aquest follon que hi ha aquí, és quan tothom hi va bé, la distribució, el productor, l'importador, etcètera, etcètera. I clar, tot això fa que sigui desconegut. No sé si amb això una mica m'hi ha explicat què és la problemàtica que tenim a Espanya.
I és curiós que un país veí com França, en canvi, això sí que ho tenen els francesos molt clar, lo de les denominacions d'origen i les IGPs.
Sí. Sí, perquè les importacions a França són una dècima part de les que són a Espanya. A França mai se'ls ha ocorrit vendre's el millor ofals, el millor vedell, les millors taronges, per exemple, per importar després a països tercers el producte, i aquí va bé l'importador, el distribuïdor, etc. A França és molt més patriòtic, la gent primer coneixen el seu país, coneixen els productes, coneixen els productors, s'ha fet una labor de fons i una carrera de fons autèntica. És totalment diferent a Espanya, és que estem a la Unió Europea, però som dos països que en l'aspecte agroalimentari vamos, estem a anys llum.
I en el cas de la vedella dels Pirineus Catalans, quines característiques té? Han de passar uns controls molt exhaustius, no?
Sí, sí, sí. Els requisits que hem de complir per gaudir d'aquest reconeixement d'indicació geogràfica protegida és perquè hem de complir uns pilars fonamentals. És el territori, que són els Pirineus, la raça, on la mare sempre té que ser bruna dels Pirineus, l'escorxador autoritzat, que és mafriseu, perquè té unes peculiaritats especials, no? La maduració, l'especejament i l'envasat, la traçabilitat individualitzada, l'etiquetatge inequívoc i els punts de venda identificats i controlats. A part, les funcions que fa el Consell Regulador té, en principi, dues funcions fonamentals, no? El control i la promoció. I la primera es fa amb l'ajuda d'una entitat externa que controla i audita tots els operadors perquè es pugui fer un bon ús de la marca i donar credibilitat a allò que es diu i que es fa. Això és una mica en línies generals, el que ara estan comentant.
També tenen, de totes formes, vedella ecològica, no?
Sí, aproximadament el 70% dels productors pues, coincideix amb que poden fer denominació i estan parats amb la producció ecològica. I això és molt interessant per al que busqui qualitat i filosofia, trobe dos segells junts, que es trobi amb molt poca quantitat a nivell europeu.
I els productors són tots de la zona, no? Suposo que també estan notant la crisi, no?
Sí, 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 aviam.
I els costos, en el cas del boví, els costos de les despeses del menjar, de l'alimentació animal, no?
Sí, exactament. Quan estem parlant, bueno, en primer terme, això que m'estàs preguntant, clar, sí. Són explotacions inscrites, més o menys, bueno, d'explotacions inscrites n'hi ha unes 100, i estan repartides entre l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà. Sobre el segon punt, actualment és molt difícil guanyar-s'hi la vida, perquè les despeses pugen contínuament i el producte final viu la venda de forma molt complicada. Els productes d'alt valor afegit ja costa molt de vendre i llavors pues, els escandalls, diríem, i tot el que és el conjunt final de la producció es fa molt complicat. I està clar que no tenim la crisi. Però, de fet, estem en un sector també que sempre ha sigut molt difícil. Per competir en un mercat com el nostre, ja fa uns 20 anys vam crear la marca Bruneta, i que és l'única que s'utilitza per comercialitzar aquesta IGP, i encara així que el consumidor ho noti i tal, en aquests moments és molt, molt complicat. Però amb això estem.
Precisament el que fan o intenten fer són accions promocionals. Jo sé que a Barcelona i altres ciutats catalanes han fet, a vegades, en diferents barris, pues, rostir una vedella. S'aconsegueixen resultats amb aquestes accions?
Aviam, resultats de forma immediata, no. El que sí que s'aconsegueix és, diríem, la pluja fina. S'aconsegueix que la gent sap que existim i que estem fent coses, no? Sempre fem diverses promocions segons on hagi d'anar. Sí que és veritat que rostim vedelles als barris, però estem amb totes les fires, vull dir, ho intentem, bueno, totes les fires que podem, no? Treballem amb Chokes Cookings, amb el tema de la gent de la distribució, que sempre tenen les sales pues, per ensenyar a les persones pues, a cuinar o com han de cuinar el producte. Ajudem amb, per exemple, el Festival de Curtmetratges de Muntanya. Estem presents amb els Tastalleira. Bueno, les festes majors, a tot arreu on puguem estar presents amb una economia una mica precària com és la que patim a les comarques del Pirineu, però tot el que fem o tot el que podem estem allà per ajudar i per col·laborar.
Sí, no, precisament la següent pregunta era aquesta, no, de la seva presència en fires, no? Sé que hi van, venen, però sobretot el que fan és donar a conèixer la marca.
Bueno, de fet, des del Consell Regulador i des de Mafreixau, clar, estem treballant un producte fresc, un producte que és molt difícil que la gent el puguin emportar-se a la casa o estar passejant durant una fira, etcètera, etcètera. I llavors el que fem és molta promoció a nivell de tot tipus de material, material explicatiu, material pels crios, des de davantar els jocs de cuina, coses aquestes que sempre ens vagin tinguent present en la seva ment. I és l'única forma que tenim de promocionar. Fer això, molts estudis clínics, estudis mèdics, explicant pues, els avantatges de tot aquest producte i tot això poder explicar pues, a les fires i amb aquests actes.
Ara, el que li volia preguntar és en quins comerços i indrets es pot trobar la vedella dels Pirineus Catalans i també sé que han anat a hospitals i escoles també la porten, no?
Sí. Sí, aviam, hi ha una cosa que està clar, sempre aquest producte sempre es troba sota la marca Bruneta, que és l'única que s'utilitza per comercialitzar la indicació geogràfica. Es ven preferentment a Catalunya i a través, per exemple, de Lleida i la seva província, a través d'un grup de supermercats que és Plus Fresc, a Barcelona i Girona amb bon preu, a Igualada amb Supermàs, a Andorra pues, amb l'Andorra 2000 i el punt de trobada, i amb altres comerços i establiments tradicionals, però que sempre estan totalment identificats i autoritzats. Això és important perquè, clar, vedella als Pirineus és com molts altres productes. En teoria ho ven tothom, però després resulta que un ha d'acreditar que realment ho està fent, no? I només es pot trobar en llocs en què hi ha tota la cartelleria, la identificació, certificats, i si no, preguntar al Consell Regulador si realment és cert que ho estan comercialitzant o no.
Sí, perquè si un és de la Seu i està venent una vedella, encara que no estigui... Mentint no està mentint, no? Perquè aquella vedella és del Pirineu, no?
Sí, és del Pirineu, però com hem dit abans, si per tindre la IGP hem de tindre 8 punts concrets, que un és el territori, l'altre és la raça, l'altre és l'alimentació materna, l'altre és el tipus de sacrifici, la maduració... Clar, millor només n'estan fent un, que és el primer, que és el territori. Però tot lo demés no, a millor no estan complint absolutament res. Per tant, clar, com a territori es podria dir que és vedella als Pirineus, però no sota un label de qualitat europeu, que és el que englobe els 8-9 punts fonamentals per arribar a tindre el producte.
No, no, i que això és el costós i, a més, el procés per aconseguir-lo sé que és bastant dificultós, perquè ha de passar tot un procés de que primer s'ha de... aprovar aquí la Generalitat, després passar a Madrid, de Madrid va a Brussel·les, sí. Allà a Brussel·les llavors està un temps, ja com sí. Un comitè ho aproven, llavors torna cap aquí, o sigui que tot el procés aquest és molt
clar.
Feixuc,
sí,
no?
Sí, sí.
A part dels costos que té, és feixuc.
Sí, sí. Ah, exactament. Home, primer ens hauríem de plantejar una pregunta clàssica, no? Que és quina diferència hi ha amb altres carns de vedella? Clar, i vindríem a dir això, no? Que degut a la combinació del territori, la raça, l'alletament matern, l'alimentació, el tipus de sacrifici, la maduració, l'especejament i envasat, dona com resultat el que sempre ens diuen, una carn única d'unes terres úniques. Clar, i això és important, que si no fem la combinació de tot, amb un sol punt no n'hi ha prou, no?
Però després hi ha altres vedelles, doncs la gallega, que també tenen... les seves denominacions, que també deuen tindre la seva especificitat, no?
Ah, exactament. De fet, tots estem agermanats sota un sol paraigües, que és aquest paraigües europeu. Ens diferenciem amb aquest aspecte amb coses, doncs, com pugui ser, lògicament, el territori o la raça, però tot el resto de coses són bastant similars, eh? Alguns poden madurar, uns altres no, com és el cas que ens trobem, doncs, a Astúries, el tipus d'animal que fan és poc gras, per tant, la maduració no la poden utilitzar, i, per un altre costat, nosaltres sí, perquè la raça bruna és molt més, té molt més greix, no? De fet, al final, l'objectiu final, entre tots els 8 que som a tot Espanya, intentem que sigui una carn tendra i gustosa, no? I amb uns valors nutricionals que siguin molt superiors a la resta, i d'aquí vindria, doncs, les grans diferències que hi ha entre una carn convencional i una carn amb un label de qualitat.
I, per exemple, què és el que en aquests moments més es ven? Perquè suposo que potser també amb la crisi, doncs, la gent, tot i que consumeix, va per lo més econòmic o... Dins de la cara amb IGP estic parlant, eh? De la bruneta estic parlant.
Sí. Realment és veritat. Vull dir, productes tipus carns picades, hamburgueses i els bistecs més senzills. És cert de que és el que més es ven. I el producte car, com pugui ser un entrecot, un filet, li costa molt més. El que passa que, clar, això també s'ha suplit algo, doncs, per exemple, amb el menú d'all, que fa un temps era impensable de vendre, no? El fetge, cors, coses d'aquest tipus, doncs també s'estan comercialitzant. O sigui, el que baixen del punt més alt de preu, diríem, ho estan consumint amb les coses que difícilment s'estan comercialitzant fa 5-6 anys i ara s'hi torna. Vull dir que sempre intentem anar-ho equilibrant, no? El que deixes de vendre d'una cosa ho puguis vendre de l'altra.
De totes formes, jo, per exemple, que he provat els vostres productes, puc dir, quan menges un bistec, primer que és un senyor bistec, que d'unidor per acabar-lo. A més, no s'encongeix en absolut. Jo crec que s'engrandeix quan el poses, encara el veus més gran, de quan el treus de la safata, que quedes d'això. I realment es nota molt, molt la diferència. Clar, després està el tema econòmic, però realment, en quant a gust, en quant a textura, es nota molt la diferència amb una altra vedella, sense menysprear les altres vedelles.
Sí. I això, si tinguéssim en compte tot el que és l'aspecte nutricional, l'aspecte dels minerals, els àcids grassos, totes les coses que organolèpticament no veus amb aquesta carn, que visualment la veus una igual que l'altra, llavors ja la diferència és infinita. És algo impressionant. Quan estem parlant de que a millor aquest tipus de carn té un 25% més de proteïna, un 25% més de proteïnes que una carn convencional, o tots els equilibris, els àcids grassos, i per el tipus d'enfermetats que serveix, etc. Aquí és on ja no només seria la part gustativa, sinó que l'altra part és infinita, eh? Per això, moltes vegades, quan estem parlant de lo dels productes cars o econòmics, tenim una gran sort de que la persona que és coneixedora d'aquest producte arriba veient que aquesta carn, encara que el preu de venda públic sigui un 15 o un 20% més cara que la resta, però té l'avantatge de que quan l'has cuinat, amb totes les propietats que estem dient gustatives i nutricionals, té un 30% més de valor. Per tant, els hi surt molt més barata que una carn normal. Vull dir, no hi ha l'aigua afegida, tot el tema dels àcids grassos, tot el tema dels minerals, tots els temes positius que funcionin perquè aquesta carn, pagant-la més cara, al final surti més barata.
I a nivell de restauració estan molt implantats?
A nivell de restauració està implantat, però sobretot està implantat amb la restauració d'alt nivell, i més que d'alt nivell, implantat amb la restauració que tenen consciència de que volen tractar el seu client com una persona pròxima, com una persona de casa, que s'agafen el tema molt en sèrio. Vull dir, la veritat és que no estem excessivament implantats, però als llocs on estem fa molts i molts anys que sí que hi som, i que tenen molta consciència, no només amb l'adquisició del nostre producte, sinó amb tots els que compren en general. Són gent que apoyen el territori, que tenen filosofia, i són de la poca restauració que està aguantant pues, la problemàtica de actual que tenen de crisi i de falta de persones en el món de la restauració. Per tant, no hi estem amb accés, però el poc que hi estem, crec que hi estem molt a gust, ells i nosaltres.
Parlava abans que hi ha uns 100 productors. Pot créixer més aquesta IGP? I també com està el tema de fer una IGP transfronterera en França, que s'havia parlat fa uns anys, però no sé com va quedar el tema al final.
Sí, bueno, mira, la primera pregunta, aviam, clar, que pot créixer. El que passa és que són els productors que han de tindre en compte de que els controls que hi ha són tan exhaustius que moltes vegades pues, els hi fa por i no s'hi volen posar, eh? Igual com amb la producció ecològica. Per tant, hi ha un problema de que el productor vulgui sortir del món convencional, es vulgui posar en un món de la qualitat i automàticament pues, pugui tirar endavant. En principi, està a les seves mans el fet de créixer o no. I respecte al tema del tema transfronterer, tenim un problema, que és que la IGP transfronterera, al final el que està fent és unir la Catalunya Nord amb nosaltres, no? Mm. Amb la Catalunya Sud. Per tant, això va continuant amb un llarg procés, ja que hem de posar d'acord quatre administracions, la catalana, l'espanyola, la francesa i l'europea. I si amb una ja és prou lent i feixuc i no s'acaba mai, ara imagineu-vos-hi amb les quatre. I sobretot quan senten a parlar d'unir les dues Catalunyes, llavors ja ho alenteixen i ja intenten posar els pals a les rodes perquè el que ha de durar un, duri deu. És un tema que en aquests moments que ja tots anem coneixent l'administració com funciona, doncs és un exemple.
I anant més enllà, com veu el futur del vaquí de carn?
Jo el veig molt bo. Sobretot des del nostre punt de vista. Aviam, la ramaderia extensiva és l'única que té futur. Vull dir, tenim les pastures, tenim les muntanyes, per tant tenim matèria primera per alimentar les vaques amb un cost molt baix i crec que té un futur interessant. I la intensiva, que és el gran percentatge que es produeix a Espanya, a part de les 8 o 9 indicacions geogràfiques que hem parlat, jo crec que són gent prou intel·ligent que es tornen a fer-s'hi a algun lloc. Passarà com el sector immobiliari, que hem passat una època que fer-ho intensivament era molt rentable, perquè el pienso era barat, etc., i ara canviaran de model i buscaran un model en què puguin continuar tenint una alimentació assequible i com al món cada any es parla que hi ha 300 milions de persones que deixen de menjar arròs per passar a menjar carn, doncs abastir tota aquesta gent crec que hi haurà vida per tots, eh? A Catalunya, a Àfrica, a Sud-amèrica, vull dir que la feina està assegurada.
I per acabar, a nivell d'empresa de Mafriseu, també venen carn de poltre. Té molta sortida? Han notat també aquesta espècie de crisi sanitària que hi ha hagut amb això de la barreja aquesta de la carn de vedella amb carn de cavall a la Unió Europea, no aquí.
Sí. Home, aviam, això ha anat, al fons ha anat bé. Ha anat bé perquè, com a mínim, s'ha parlat de que existia una carn que era la carn de poltre, que fins ara era molt desconeguda per la gent. Sí que, per un costat, hi ha hagut tot el que s'ha fet de que no era carn de poltre el que s'estava barrejant, sinó carn de cavall i cavall de monta, cavall gran de 12 anys, 15 anys, que aquest és un tipus de carn que no s'assembla de rembla del poltre, que és animal d'un any o menys d'un any. I amb això sí que ha donat una mica de mal entès, però com a mínim ha servit per conèixer més gent aquest producte. I la carn de poltre té un avantatge, que és un tema molt regular, sempre és el mateix, perquè només la consumeixen gent amb les idees molt clares. Són esportistes, malalts anèmies, etc. I que saben que existeix un problema cultural amb el propi animal, però en contrapartida, la gent que coneix els seus atributs i les seves avantatges són molt fidels. Per tant, és un consum que no augmenta, però que sí que està molt fidelitzat.
O sigui que té una clientela, per entendre'ns.
Sí.
I sobretot aquí, a les zones de muntanya, hi ha coneixement d'aquesta carn, no? Més que a les grans ciutats.
Sí, però és curiós, eh? Perquè nosaltres el 95% de la carn la venem a les grans ciutats.
Ah.
Sí, sí, és molt curiós. A les grans ciutats hi ha una cultura gastronòmica diferent, la gent es preocupa molt, tenen molts assessors amb dietètica, hi ha molta gent que fan esport, etc. I per tant, és fàcil de que la gent pues, bueno, se n'enteri més de les coses, tingui més consciència, se'n parli més, i un s'ho diu amb l'altre, i realment, com és una carn que s'assimila d'una forma espectacular, pues, per tant, amb molt poca quantitat, la gent tenen les seves necessitats cobertes, i per tant, avui podríem dir que amb l'aport energètic que et dona i proteic, és la carn més barata que hi ha al mercat. Potser podríem arribar a dir que ha estat tant o més que el pollastre, però és una cosa que, clar, que és una labor de poc a poc anar-la explicant.
Doncs agraïm al senyor Domènec Estany que des de la Seu ens hagi explicat més coses de l'IGP Badia dels Pirineus Catalans. Aviam si una altra vegada pues, podem fer l'entrevista des dels estudis, que sempre és molt més dinàmica i molt, molt millor, no? Poguem-nos sí. Veure cara a cara.
Ah, exacte, perfecte. Però, bueno, com ja ens anem coneixent, exactament. Quan vulgueu, ja sabeu que estem a la vostra disposició.
Doncs gràcies.
Merci a vosaltres. Adéu.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, la cotització orientativa del blat farratger el dimarts 28 de maig s'ha fixat a 243 euros per tona. Es manté. El blat de moro francès a 238 euros per tona puja 8 euros. L'alfals granulat a 200 euros per tona repeteix. La colza d'importació a 330 euros per tona es manté. I la garrofa a 216 euros per tona repeteix.
Ubi.
En aquesta categoria s'han mantingut els preus, tot i que el cabrit s'ha fixat a 11,10 euros, pujant 50 cèntims.
L'actualitat.
Mercabarna i les empreses majoristes d'aquest mercat s'han posat d'acord per donar resposta a la crida del Banc dels Aliments i s'han compromès a fer donacions de producte fresc de forma regular i continuada, i no només quan tenen aliments excedentaris. Amb aquesta iniciativa s'espera incrementar en un 35% la recaptació d'aliments frescos i, sobretot, es pretén que el Banc dels Aliments disposi cada dia d'una quantitat fixa de productes per repartir entre les diverses entitats socials beneficiàries. D'aquesta manera, es preveu recollir uns 200.000 quilos més a l'any entre fruites, hortalisses, peix, marisc i carn. Aquests quilos s'afegirien als pocs de 550.000 que ja es recapten anualment procedents de les donacions voluntàries de producte sedentari que realitzen les empreses del polígon alimentari i que converteixen a Mercabarna en un dels principals proveïdors del Banc dels Aliments. Unió de Pagesos ha denunciat que el Departament d'Agricultura ha denegat més de 400 sol·licituds d'ajuts per valor de 12 milions d'euros a la modernització de les explotacions agràries, corresponents a la convocatòria de l'any 2012, que haguessin suposat unes inversions per més de 25 milions d'euros per a aquest concepte. Pel sindicat agrari, aquest fet suposa fer caure omís els compromisos aprovats per unanimitat al Parlament de Catalunya i dels adquirits pel propi president de la Generalitat, Artur Mas, a més de ser un precedent nefast, segons ells, per al sector agrari.
Del camp a taula, amb Isidre Font. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem avui de la mongeta tendra, un llegum allargat de color verd, més o menys de color clar. El seu valor nutricional és de 39 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat és de maig a desembre a l'aire lliure i de gener a abril a l'hivernacle. Les diferències de contingut nutricional respecte del producte sec resideixen a l'elevat contingut d'aigua, un 80%, que redueix en proporció inversa la concentració en proteïna, sals minerals i també poder calòric. La mongeta té probablement un origen sud-americà. Es cultiva des de fa temps a moltes parts de les zones temperades, subtropicals i tropicals. El primer productor és a la Xina, seguida de lluny de Turquia, Índia, Espanya i Egipte. A l'estat espanyol es conrea a Andalusia, al País Valencià, Catalunya, Castella i Lleó, Castella-La Manxa i també Extremadura. La millor manera de consumir la mongeta tendra és bullida, ja sigui sola, amb patates, amb ceba, amb tomàquet, entre d'altres. I també és bona amb un rajolí d'oli, tot i que hi ha gent que s'hi posa maionesa. El volum de comercialització Mercabarna va ser el 2012 de 5.111 tones anuals.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant. Perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
El plat.
Hola, Elena.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana ens portes dolç.
Sí, aquesta setmana portem la forma de fer una marmelada.
Molt bé.
La porto de maduixes, però la podem fer de qualsevol fruita de temporada. Penso que és una forma de poder menjar la fruita que ens agrada durant tot l'any. La podem conservar i menjar-la durant tot l'any. Està molt bé.
Sí, sí. Bueno, i a més... Els petits, sobretot, gaudeixen molt.
Sí, els petits
de 40 i 50 anys també.
També. A més, és com que pots fer-ho amb una torradeta, però acompanyar-la també amb un iogurt. La marmelada és per tot l'any i menjar fruita que durant l'hivern no tens, una bona maduixa.
Amb el iogurt és l'excusa que fos la marmelada amb galetes i això, després dius, és que m'he pres un iogurt.
Tu ets golafra, eh?
Sí.
Es nota. Molt bé. Hi ha quatre elements essencials per poder fer una marmelada. La fruita, el sucre, la pectina i l'acidesa. La fruita, doncs la fruita ha de ser de temporada i madura, la que més ens agradi. El sucre perquè actua de conservador de la fruita. La pectina perquè és l'element que ajuda a espessir la melmelada. La majoria de fruites tenen pectina, la contenen, però el codony i la poma potser és de les que més. Per això jo aconsello que la recepta de la marmelada sempre afegir una peça de fruita. I l'acidesa l'aporta el suc de la llimona, que fa de conservant i, a més, ajuda a evitar la cristal·lització del sucre.
I llavors, quins ingredients ens faran falta per elaborar una marmelada,
sí,
en aquest cas de maduixa?
Sí, la proporció gairebé sempre és la mateixa. Per cada quilo de fruita, mig quilo de sucre. En aquest cas, un quilo de maduixes madures, 500 grams de sucre, una poma i una llimona, els ingredients...
Avui són poquets.
Avui són poquets,
ja els tenim, ara quin seria el següent pas?
Molt bé, doncs mira, el primer pas, i que trobo que és molt important, és posar amassarà tota la fruita. Les maduixes a trossets, el suc de la llimona, la poma pelada i també tallada a trossets, un parell d'horetes, deixar-la macerar, que deixarà anar un suquet. Un cop tinguem passades les dues horetes, posarem tota la fruita en un cassó a foc moderat. I ho deixarem bullir durant una hora i mitja, més o menys, fins que tinguem la, bueno, fins que tingui la textura que desitgem. Quan retirem del foc, anirem omplint els pots de vidre, que prèviament, això és un pas també molt important, haurem esterilitzat bullint-los amb aigua durant 20 minuts. Els tancarem, tot amb la confitura ja ben calenta, tancarem els pots i els posarem al bany-maria durant 20 minuts més. Fent aquest pas del bany-maria, farem que les melmelades es conservin durant més temps. I
sí,
ja està.
Sí, de totes formes, si te la vols consumir ja no fa falta fer...
No, si la vols consumir no cal que facis el bany-maria, però si fas molta quantitat i vols tenir-la durant tot l'any, sí que és aconsellable doncs fer-la bany-maria, perquè t'aguanta molt més temps la melmelada sense que s'alteri la qualitat.
Pues mira, ara ja per l'esmorzar ja penso en una melmelada.
Doncs vinga, i amb un bon iogurt per sopar també està bo.
Sí,
molt bé.
Això serà d'aquí unes hores.
Molt bé.
La melmelada està més a prop.
Més a prop. Molt bé. Doncs ja tenim la nostra recepta d'avui. Recordem als nostres oients que ens poden fer arribar les seves receptes al correu del programa delcamataula@radioestel.cat. Bon profit.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem cada setmana amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem de formació i ho farem amb Glòria Colom, directora de l'Escola Agrària de Manresa. Hola, senyora Colom, i benvinguda al programa.
Hola, bon dia.
El seu centre és pioner a l'Estat en formació agrària ecològica i inclús fan un cicle formatiu de grau mig de producció agroecològica. Com i quan van decidir apostar per aquest camp?
Bé, doncs l'especialitat de l'escola va començar l'any 1988, quan el claustre de professors va decidir que volia especialitzar el centre en producció ecològica i en energies renovables. Això va ser a finals dels 80.
Per tant, ja fa uns quants anys.
Sí, ara fa 25 anys, diguéssim, un quart de segle portem.
Ens hem trobat amb aquesta secció parlar amb alguna gent que han sigut alumnes de l'escola.
Sí.
O sigui, vull dir que...
Sí, sí.
Que té dins el sector un reconeixement, perquè a més no hi ha gaire centres especialitzats, no? Que, per exemple, facin aquest grau mig de producció agroecològica.
Sí, bueno, des de fa dos anys, tres ja, quan va començar el cicle SLOE, que incloïen aquesta especialitat, per tant, ara ja hi ha una especialització oficial. Nosaltres hem estat 24 anys fent l'especialitat extraoficial i ara ja hi és oficial. De fet, l'any passat vam tenir la primera promoció que té títol oficial. Doncs hi ha algun centre més que s'ha posat a fer-ho, però malgrat tot doncs és poca cosa, no és molt abundant.
I ser un referent a nivell estatal també deu ser un... Per una banda, una satisfacció, però també és una mica de pressió, no?
Bé, pressió és sobretot, és una satisfacció. La pressió més que res és perquè, vulguis o no, doncs tens moltes demandes d'altra gent, que et demana coses, que et demana suport per iniciar les seves activitats, perquè volen una mica doncs poder treure informació... I això fa que tinguem potser més relació amb altres entitats del que seria habitual, no? Llavors, realment la nostra escola té molt volum d'intercanvi i de relació amb altres institucions i entitats.
A part de la formació reglada, també fan altres cursos. Sobre quines matèries o temàtiques, així una mica resumit?
Bé, en general intentem fer formació contínua, ja sigui cursos de 30-60 hores o jornades d'un dia o dos. de temes que estan relacionats amb la nostra especialitat, amb les nostres especialitats. O sigui, que fem formació relacionada amb agricultura ecològica, ramaderia ecològica, temes relacionats amb energies renovables, amb bioconstrucció i bioclimatisme, també amb turisme rural, que aquesta escola també va ser pionera en el seu moment. Llavors també de vegades intentem anar fent alguna formació de tant en tant pues, relacionada amb temes de turisme rural, i llavors de vegades hem fet cursos i formacions d'aquestes exigibles, com de benestar animal, d'aplicadors de fitosanitaris, formacions que s'exigeixen al sector i llavors que nosaltres les oferim. Però hem intentat darrerament, per retallades pressupostàries que hem hagut de limitar més la formació, centrar-nos en les que són pròpies de la nostra escola, més de la nostra especialitat, i no oferir el que ja ofereix molta gent.
Mm-hmm. També tenen una finca a Campocoli, a Manresa, on duen a terme pràctiques. Suposo que és còmode el tema de poder combinar la teòrica amb la pràctica, a més sobre el mateix terreny.
Jo crec que és clau, és bàsic, i més en una formació professional. No estem parlant d'una formació universitària, on també podríem discutir si no hi ha d'haver molt de tema pràctic, però en una formació professional la part pràctica és imprescindible. Hi ha una cosa molt bonica que diuen uns socis nostres que estan en un projecte europeu ara, que són biodinàmics, i els biodinàmics és una branca dintre la producció ecològica que forma part d'un corrent de pensament que va néixer a Alemanya que es diuen antroposòfics. No sé si a algú li sona, però aquesta gent diuen que l'aprenentatge ha de ser amb les tres H's. Val? I les tres H's són hand, head i heart. O sigui, que aprenem amb la mà, aprenem amb el cap i aprenem amb el cor. No? Llavors, ho trobo molt bonic i penso que és clau. Vull dir, si no fem anar a les mans, no aprenem tant. Val? I si no hi posem el cor, tampoc aprenem tant. I, evidentment, el cap és evident que hi ha de ser l'aprenentatge. No? Però el cos també aprèn, i la mà, que forma part de l'experiència i de l'aprenentatge.
Sí, precisament la següent pregunta tenia relació amb aquests projectes que estan implicats de caire europeu amb centres i universitats d'altres països. O sigui que han fet projectes amb gent de França, d'Alemanya, d'Hongria, de Grècia, o sigui, de diversos països.
Sí. Forma part de la visió de l'escola poder tenir una xarxa d'altres centres i institucions que també siguin claus en el tema de la sostenibilitat en el medi rural, amb qui puguem tenir tractes habituals. No? Llavors, actualment estem en un projecte europeu, de fet en dos, però bueno, un d'una manera més indirecta. Estem en un projecte Leonardo da Vinci, que és una mica de formació de formadors, val? D'innovació en la formació, i és el tercer projecte europeu en el que estem involucrats. El primer va ser fa molt de temps, fa ja bastants anys, amb temes molt de criteris de com avaluar la sostenibilitat de les finques, unes metodologies que hi ha sobre això. El que es va acabar l'any 2000, a veure si ho recordo bé, es va acabar el 2010, sí, del 2008 al 2010, ens va fer aprendre bastant de tracció animal, ens va fer aprendre bastant de circuits curts de comercialització i tema d'hort ecològic era un dels temes claus. I llavors, en part d'aquests socis i amb d'altres, és amb els que estem actualment en un projecte que es diu Ecovoc, que té l'objectiu d'ajudar els hongaresos a que facin una formació reglada en producció ecològica a Hongria, que no n'hi ha cap de formació reglada. Llavors estem ajudant-los a preparar un currículum, hem compartit metodologies pedagògiques i també ens estem formant en biodinàmica perquè dos dels socis d'aquest actual projecte estan en la línia de la producció ecològica biodinàmica. I llavors són holandesos i anglesos i ens ajuden doncs, a aprofundir una mica en aquesta temàtica també. També s'ha de dir que, com que el Departament d'Agricultura està en un projecte, un altre projecte, crec que és un Interreg europeu, que no té a veure en principi tant amb la formació, que està lligat a l'agricultura i a l'energia. És un projecte que el porten els del Servei de Transferència tecnològica del Departament d'Agricultura i ens van demanar ajuda per fer formació dels assessors en el medi rural i estem intentant doncs, aquest any 2013 també col·laborar en aquest projecte PERSUE fent formació en temes concrets d'energies renovables aplicades doncs, a finques agràries, ja sigui doncs, a naus, a diferents àmbits de la producció agrària.
Doncs,
i de moment això és tot.
Doncs agraïm a Glòria Colom que ens hagi pogut parlar de la formació en producció agrària ecològica i del que fan aquí a l'Escola Agrària de Manresa.
Doncs molt bé, molt bon dia a tots.
Del camp a taula. L'agenda.
El dimarts 4 de juny es fa a Constantí una jornada sobre elaboracions artesanals d'oli, cervesa i vi i a Terrassa sobre el nou decret de venda de proximitat. El dimecres 5 es realitza a Constantí una jornada sobre el comerç exterior per les petites i mitjanes empreses agroalimentàries. A Barcelona sobre cooperació pel desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies i a la Pobla de Massaluca sobre l'ús sostenible dels productes fitosanitaris. El 6 de juny, a les Borges Blanques, acull la cinquena jornada de l'Ametller i a Constantí una sobre la certificació ISO 22.00-FSCC d'alimentació. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 3 al 26 de juny l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza a Mataró un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària de l'Empordà realitza a Barcelona dos cursos que comencen la propera setmana. Un, que es farà els dies 4 i 5 de juny, anirà sobre la classificació de canals de boví i l'altre, del 6 al 18 de juny, sobre els criteris microbiològics, la clau de la seguretat alimentària. Del 4 de juny al 3 de juliol, la Unió de Pagesos organitza un curs d'emprenedoria al Centre d'Empreses Innovadores de Balaguer i del 4 al 13 de juny es durà a terme a l'Escola Agrària de Mas Bover, a Constantí, un curs per aprendre a fer un tast d'olis.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa impulsa el sector agrari.
Les fires.
Avui dissabte i demà diumenge se celebren arreu del país diverses fires. Així, a Centelles es fa la Fira de la Ratafia i Productes de la Terra. Al Papiol i Torrelles de Llobregat, la Festa de la Sirena. I a Rialp, la Fira d'Oficis Menestrals. Demà es du a terme a Terrades la Fira Mercat de la Sirena i a Vilanova de Sau la Fira d'Herbes Ramalleres i Productes Artesans. D'aquesta darrera parlarem en major profunditat amb el senyor Joan Riera, alcalde de Vilanova de Sau. Benvingut al nostre programa, senyor Riera.
Moltes gràcies.
Com es presenta aquesta fira que té com a protagonistes les herbes ramalleres i els productes artesans?
Bueno, bé, esperem que el temps ens acompanyi, però vull dir que en principi es presenta bé. Tenim unes 38 parades. I, bueno, en 22 anys que fa que la fem, la tenim consolidada i esperar que sigui tot un èxit com les que hem anat tinguent cada any.
Hi ha alguna novetat enguany?
Bueno, tenim un format de fira que el solem anar repartint perquè ens funciona, doncs, amb diverses activitats per la gent que hi pots trobar una mica de tot, des de rutes botàniques que fas una sortida amb l'Abrismarc, doncs que pots anar a recollir les herbes i la gent va veient tot el que hi ha, que és interessant, perquè molta gent queda sorpresa de les herbes que hi ha, que molts cops hi ha més una herba i no les coneixem, però quasi bé totes tenen la seva finalitat. I després també destaquem doncs, que tindrem en Francesc Mauri, doncs, que ens farà una xerrada doncs, aquí a la sala polivalent de l'Ajuntament, doncs, com podem fer estalvis d'aigua i tot lligat una mica amb el canvi climàtic. I llavors aquest any, com que també fem el 50è aniversari del Pantà, que anirem fent una sèrie d'activitats al llarg de l'any, i que també inclourà que es podran fer visites a la presa de cada mes d'agost, i això ens hem volgut lligar les herbes amb l'aigua. I per això, doncs, llavors a la tarda també tindrem alguna xerrada, doncs, a càrrec de Lluís Huguet, doncs, que parlar sobre l'aigua, farem algun tast d'aigües, doncs, també per veure o desmentir una mica, doncs, que les aigües d'ampolla hi ha molta diferència amb les de fons i això, i, bueno, doncs, també fer-ho una mica així en plan taller i que sigui una mica divertit.
Perquè dedicat a les herbes remeieres, jo que segueixo més o menys cada setmana les fires que es fan, deu ser de les poques que es fan a Catalunya.
Sí, bueno, vam ser dels primers a fer-la, i ja et dic, ara ja és la 22a edició, vull dir que fa uns quants anys que ho fem, i sempre hem procurat fer, doncs, que sigui basat en les herbes. Vull dir que podríem fer una fira, doncs, que tinguéssim 50 parades d'embotits, de pa, de no sé què, i això és el secundari. Prioritza bàsicament les herbes i artesans, i que en quant a alimentació siguin poques i concretes, i que sempre sigui especialitzada. Per això també es fa les rutes aquestes, botàniques, perquè aquests tallers, i això ha agradat molt a la gent, i s'ha pogut anar... Bueno, la mateixa gent és la que et demana costi, que ha anat molt bé, que puguem anar fent i tot això, perquè tens un tracte més directe, que no és el fer una xerrada, que estàs allà sentat, sinó que la gent pregunta més i la gent es deixa més anar. I sempre, doncs, anem lligats, el que hi ha les parades, doncs, amb boquers, amb herbes.
I els visitants d'on procedeixen? A més, solen ser repetidors?
Sí, ja tenim una clientela que és bastant fixa amb el tema d'això, de les coses més especialitzades i que els hi agrada voltar, i després ens sol venir, doncs, gent de lo que és l'àrea metropolitana, també ve gent, molta gent del cantó de Girona ara, de la Vall d'en Bas també ve gent amb l'obertura del túnel i això, i bueno, tenim una bona afluència.
Suposo que el poble es deu quedar petit aquest dia.
Sí. Tenim un terme municipal molt gran, però el terme ens hi queben, però el que és el poble sempre ens sol quedar petit. Vull dir que és dels dies que concentrem més gent en un sol dia i, bueno, esperar que ho puguem anar fent així durant tots aquests anys que ho hem anat fent, doncs, que aquest pugui ser un èxit més.
Amb els anys que porteu, suposo que ja ho deveu tenir molt organitzat, no? El tema d'aparcaments i tot.
Sí. Sempre se sol procurar que no et quedi col·lapsat el poble, perquè, clar, tenim un poble petit i la fem a dintre el nucli, vull dir que és el que tenim més maco i més adequat. Vull dir que llavors el més és dosificar-nos perquè no et quedi col·lapsat. I l'experiència dels anys ens ha anat gent corregint els errors que anaves fent, i ara podem dir que no ens porta cap mena de problema el que és el tema d'organització del trànsit. I com que la gent que sol venir, sol gent que repeteix, també ja sap, doncs, com ha de fer el circuit i com s'organitza tot.
I la fira deu ser una bona excusa per conèixer la zona, suposo.
Sí, també, per descomptat. Vull dir que ja és un poble que, com aquell que hi tens que venir dispersament, però hi ha molts encants que no es veuen només amb el dia de la fira. Vull dir que tenim molts altres dies per poder-ho venir a visitar,
sí.
I per poder-ho fer. I precisament amb això del 50è aniversari que estem engegant ara, una mica es vol fer això, doncs, la difusió, doncs, de l'embassament, perquè és una cosa que tenim aquí, molta gent, inclús gent del poble, no sap ni que hi ha el que és l'embassament i que tenim la central elèctrica i que és una cosa, que és l'altra. I, clar, per exemple, hi ha gent que van haver de marxar el seu dia per la inundació del poble i mai han pogut visitar el que és l'interior de la presa i veure el que hi ha. Clar, tinc algú que m'ha dit, diu, a mi m'han fotre fora aquest i encara no sé què hi ha aquí dintre, m'entens? Diu, fa 50 anys que hi passo per sobre peu i no sé què tinc a sota. I per això es volen fer, doncs, bueno.
Però l'embassament és conegut, eh? Sempre estem, sobretot quan plou poc, que no és el cas d'aquest any, que si es veu el campanar, si no es veu el campanar...
Sí, precisament per això la gent el que té és el morbo de venir-ho a veure quan és buit. Però, clar, quan és ple, i ara en aquesta època que ha plogut tant, amb el canvi de colors que sofreix, que tenim amb el paisatge i tot, és un espectacle, doncs, digne de veure, i per les vistes que tens, doncs, per tot arreu, vull dir que tens molts racons, hi ha moltes rutes per anar a caminar, hi ha moltes rutes per anar fent bicicleta, vull dir que, clar, hi ha una sèrie de serveis que hi ha, que hi ha gent que els coneix, però potser que va de fer el salt per poder fer la difusió, doncs, del que és la Vall de Sau. Vull dir que és una mica el que ens hem proposat, doncs, a nivell de l'Ajuntament, per poder dinamitzar una mica el territori, també amb els ajuntaments veïns, doncs, de poder fer una mica la feina aquesta de poder explicar a la gent el que realment tenim aquí.
Doncs moltes gràcies, senyor Riera, per haver-nos atès, i bona fira.
A vosaltres, merci per tot, i esperem que els que ens hagin pogut escoltar que puguin venir per al cap i disfrutar del dia.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I això és tot per avui. La setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.